Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Bon dia, quan són les 7 del matí, és dimecres 12 de juny de 2013, Dia Mundial contra el Treball Infantil. Les institucions i administracions han tornat a unir esforços una vegada més per reclamar la necessitat d'unes connexions ràpides i eficients entre Lleida i Tarragona. I és que les comarques de Lleida necessiten una connexió àgil amb el nostre port natural, que és Tarragona, i amb l'arribada de la crisi es van aturar projectes importants de futur com l'autovia A2. No obstant això, la connexió de Lleida amb el port és imprescindible per les exportacions de productes lleidatans. És per això que la Diputació de Lleida demana millorar la connexió per l'autovia A27, mentre les cambres de comerç de Lleida i Reus reclamen, com moltes altres entitats, la gratuïtat del peatge de l'autopista AP2 entre Montblanc i Lleida, com a mínim mentre no es faci l'autovia. L'únic que es demana són facilitats perquè les mercaderies de Lleida, les empreses, arribin amb rapidesa a Tarragona. Cal ajudar l'empresari a posar facilitats des de les administracions amb la mínim despesa possible, i aquesta és una alternativa que caldria començar a estudiar de manera urgent, i més en un moment que no podem posar pals a les rodes de cap empresa. Bon dia i benvinguts a una nova edició d'Un dia més a UOU Ràdio, el 104.5 de la FM. En el programa d'avui, després de la informació, temps per la tertúlia en clau econòmica amb Joan Simó, Pep González, Josep Maria Riu i Enric Vicente. A les 9 entrevistarem el delegat del Govern a Lleida, Ramon Ferrer, per repassar les qüestions d'actualitat de les comarques de Ponent. I ja en la recta final, temps pels remeis naturals amb l'Albert Rami. Podeu deixar ja les vostres consultes a través de les xarxes socials via Facebook o Twitter d'UOU Ràdio. Abans, però, de començar amb el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres, temps per fer un cop d'ull enrere per saber què passava a Lleida en un 12 de juny, com avui ara fa un any, ens ho explica l'Albert Fontarrés.
12 de juny de 2012. L'Ajuntament de Lleida es comprometia a mantenir pel curs següent els preus de les escoles bressol municipals, tot i la voluntat d'ensenyament de reduir-ne les ajudes, segons deia l'alcalde de la ciutat. Àngel Ros qualificava d'atac clar contra l'ensenyament públic la reducció d'ajudes públiques i el canvi de model de pagament en les escoles bressol i defensava que calia mantenir les regles del joc per al curs següent, tenint en compte que els pares ja havien matriculat els seus fills.
L'Ajuntament de Lleida, que té 18 escoles bressol, crec que és el ratio més alt de l'Estat, doncs el que farà és, per aquest curs que ja tenim els nens matriculats, doncs mantenir el preu que vam fixar, perquè en definitiva és allò, amb tecnologia futbolística, és canviar el reglament a mig partit i els pares ja han matriculat els seus nens i nanes. Per tant, doncs, aquesta reducció doncs, ho haurà d'absorbir l'Ajuntament.
Ros anunciava que davant d'una nova retallada en les ajudes a les escoles bressol per part de la Generalitat, la paeria es faria càrrec del diferencial que suposava una despesa municipal d'uns 500.000 euros.
Quatre minuts passant del punt de les 7 del matí, temps pel repàs de la informació en titulars amb Albert Fontarrés. Bon dia.
Bon dimecres.
El president de la Diputació, Joan Rinyer, s'ha entrevistat aquest dimarts amb el president del Port de Tarragona, Josep Andreu, per posar en comú la demanda d'una via de transport de mercaderies més àgils entre Tarragona i la Plana de Lleida a través de l'A27.
D'altra banda, les cambres de comerç de Lleida i Reus han defensat la gratuïtat del peatge de l'AP2 entre Lleida i Montblanc perquè no es complete l'autovia.
Un total de 1.687 alumnes de la demarcació de Lleida han començat aquest dimarts la selectivitat amb les proves de llengües.
La primera que han fet els estudiants ha estat la prova de llengua i literatura castellana.
L'Ajuntament de Lleida ha iniciat les obres per adequar les parcel·les del viver d'agricultors de Rufea, que donarà feina a una vintena de persones.
Es tracta, doncs, de convertir en un viver d'emprenedors agraris aquestes 20 hectàrees de propietat municipal de l'Horta de Lleida.
Els productors del Baix Segre han començat a collir les primeres nectarines d'una campanya que arrenca amb prop d'una setmana de retard.
Segons les previsions d'Afrucat i d'Agricultura, per aquesta campanya s'espera un increment de producció d'un 11% respecte a la passada, tot i que es podria veure minvada per la pedregada de dissabte.
En clau catalana, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha llançat un missatge molt clar sobre la seva voluntat d'esgotar aquesta legislatura.
Mas ha subratllat que això seria així fins i tot si, com està previst i acordat, la consulta se celebre l'any 2014.
En esports, en hoquei patins, David Busquets ha anunciat entre llàgrimes aquest dimarts la seva retirada després de 33 anys patinant i de 17 vinculat a l'elit d'aquest esport.
El veterà jugador de 36 anys va rebre la trucada d'Albert Folguera fa 3 temporades per formar part de la plantilla del Lleida Llista Blava, que va salvar la categoria de la primera divisió i l'any següent va aconseguir l'ascens a l'Hoquei Lliga.
Ja en el temps, jornada assolellada en conjunt amb temperatures altes i en el trànsit, normalitat al conjunt de les carreteres de Lleida, segons informa hores d'ara el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria. 6 minuts passen del punt de les 7 del matí. El president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, s'ha entrevistat aquest dimarts amb el president del Port de Tarragona, Josep Andreu, per posar en comú la demanda d'una via de transport de mercaderies més àgils entre Tarragona i la Plana de Lleida a través de l'autovia A27 i la importància estratègica del futur corredor del Mediterrani.
Més de 4 milions de tones anuals que gestiona l'autoritat portuària tenen les comarques de Lleida com a emissora o destinatària i estan relacionades amb el sector agroalimentari. El president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, ha obert les portes a les iniciatives i projectes que puguin revertir en favor de l'economia de la demarcació.
El Port de Tarragona és la porta d'entrada i de sortida a mar de Lleida i de les comarques de Lleida, amb una activitat agroindustrial, agrícola, ramadera, agroindustrial important i potent, que ens fa dir amb orgull que som el pol agroalimentari del sud d'Europa. Per nosaltres la sortida a mar i, per tant, la possibilitat de moure els productes, les mercaderies que es produeixen a les terres de Lleida és imprescindible.
Renyer considera que es podrien potenciar les sinergies entre el port i el sector agroalimentari, que actualment es calcula que representa el 4 milions de tones, el 15% del volum total de l'activitat anual del port. D'altra banda, les cambres de comerç de Lleida i Reus han defensat la gratuïtat del peatge de l'AP2 entre Lleida i Montblanc mentre no es complete l'autovia. Les cambres celebraran el dia 28 un acte reivindicatiu.
Encara en la portada destacarem que un total de 1.681 alumnes de la demarcació de Lleida han començat aquest dimarts la selectivitat amb les proves de llengües. La primera que han fet els estudiants ha estat la prova de llengua i literatura castellana.
Textos de Mario Vargas Llosa o de José Antonio Marina, el comentari d'un text periodístic, preguntes sobre lectures obligatòries o les característiques d'un text assagístic han estat algunes de les preguntes que els alumnes lleidatans han hagut de contestar. En declaracions als micròfons d'aquesta emissora, els alumnes han valorat positivament l'examen i coincideixen que ha estat assequible i que en surten prou satisfets.
Sí, m'esperava que sortís algo així, però me l'esperava una mica més difícil, perquè sempre he sentit que el de català és més difícil, més fàcil, i el de castellà és una mica més difícil, i bueno, crec que me n'ha sortit prou bé.
Sí, bueno, la veritat és que entràvem tots molt nerviosos i quan hem vist l'examen encara ens hem espantat més, però conforme hem anat fent hem vist que no era tan difícil com deia la gent que seria.
Pues al principi, bueno, he tingut que mirar-me uns quants cops perquè tampoc sabia quin elegir i a l'opció et preguntava de lo dels poemes i com no tenia ni idea de lo dels poemes, he triat l'opció B i he anat fent-ho.
Doncs bé, castellà i així llengües sempre són més fàcils, i però que he sentit que quasi tothom ha triat la B perquè a l'A sortia antologia i clar, sempre és més difícil els poemes.
De l'altra banda, un dels professors que participen als tribunals de selectivitat ha explicat que el contingut de l'examen era coherent amb el que al llarg del curs els alumnes han treballat a l'assignatura.
L'examen de castellà són dos textos, un és del Vargas Llosa i l'altre és del José Antonio Marina, i els problemes que se'ls posen són bastant assequibles al que es fa normalment a les classes. O sigui que no dista massa, bastant adequat, sí, s'ajusta.
La selectivitat finalitza demà, 13 de juny, i enguany s'ha registrat un descens de 80 alumnes respecte als que van participar-hi l'any 2012.
Pràcticament 10 minuts són els que passen ja del punt de les 7 del matí. En l'àmbit local, l'arquitecte de Lleida, Mariano Gomà, ha estat nomenat membre de la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando, institució artística espanyola de destacat prestigi.
Mariano Gomà considera que aquesta distinció és molt important per a Lleida, ja que, segons ell, podrà actuar de manera directa i immediata en temes que siguin d'interès artístic i cultural. Un d'aquests temes seria, per exemple, que la Seu Vella sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, encara que Gomà ha destacat que hi ha moltes més qüestions culturals a defensar. Mariano Gomà Otero és president de Creu Roja Lleida. A banda de l'exercici lliure de la seva professió d'arquitectura, també ha estat assessor i director de programes arquitectònics i urbanístics de diverses administracions públiques.
D'altra banda, l'Ajuntament de Lleida ha iniciat les obres per adequar les parcel·les del Viver d'Agricultors de Rufea, que donarà feina a una vintena de persones i que s'emmarca dins del Pla Local d'Ocupació, Formació i Emprenedoria.
Es tracta, doncs, de convertir en un viver d'emprenedors agraris aquestes 20 hectàrees de propietat municipal de l'Horta de Lleida, responent a la necessitat de donar suport a les persones que veuen en aquesta activitat una sortida professional. Les obres del viver consisteixen a implantar les línies de rec a cada una de les parcel·les, ja que disposaran d'aigua a pressió per poder realitzar el rec localitzat, i les finques compartiran la base de rec i la bomba que actualment ja funciona per als horts familiars. El regidor de Medi Ambient de la Paeria, Josep Barberà, ha explicat que s'han admès 4 projectes on treballaran una vintena de persones.
Són 4 projectes importants, 3 que es volen dedicar a l'agricultura ecològica i uns altres que es volen dedicar a planta més aviat aromàtica i planta pues, també per consum. I els 3 han presentat uns projectes viables que ja, en sentit de que tenen comercialitzar ells mateixos els productes, que és el que és important, no? Perquè produir per produir, no? I llavors pues, bueno, es donen d'alta a la seguretat social com a pagesos i poden anar al mercat i poden subministrar directament.
El conjunt de les obres tenen un pressupost total de 30.000 euros.
I el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida, Joan Ramon Zaballós, de Convergència i Unió, ha reivindicat la rebaixa de la pressió fiscal i l'agilitat administrativa per afavorir iniciatives empresarials a la ciutat.
El líder de Convergència i Unió considera que les competències municipals no poden ser un obstacle per a l'activitat i la creació de llocs de treball. Ho ha dit després de reunir-se amb una representació de l'executiva de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida.
En aquests moments especialment complicats, el que s'ha de fer és facilitar al màxim l'activitat econòmica i, per tant, doncs, dels diferents empresaris i també dels diferents gremis, que l'agilitat administrativa per part de l'Ajuntament i la seva normativa i la seva pressió fiscal siguin el menor possible perquè el desenvolupament comercial, econòmic de les diferents empreses no es pari.
I la taula per la llengua de la ciutat de Lleida s'ha constituït aquest dimarts a la seu de la Regidoria de Cultura de la Paeria.
Aquest nou ens vol ser un espai de trobada i d'intercanvi permanent entre les organitzacions, entitats i institucions que desenvolupen accions adreçades a la formació de llengua catalana de la població adulta de la ciutat de Lleida. La taula per la llengua ha estat impulsada per part del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, que dirigeix Paquita Sant Vicent i que serà l'encarregada de coordinar aquest nou grup de treball. La voluntat expressada és d'identificar accions prioritàries i organitzar equips per dissenyar plans de treball.
I la Diputació de Lleida promou el primer concert de l'Escolania de Montserrat a la Seu Vella de Lleida, que tindrà lloc aquest divendres.
Des de l'any 2002, l'Escolania de Montserrat només ha fet 6 concerts a diferents punts de les comarques lleidatanes, la qual cosa augmenta la singularitat i l'excepcionalitat de l'esdeveniment. La Diputació de Lleida aportarà 7.000 euros a l'Escolania de Montserrat per celebrar el concert. El concert de l'Escolania de Montserrat, que començarà a les 9 de la nit, comptarà amb la participació del pianista Vicenç Prunés i la direcció de Bernat Vivancos. Actualment, l'Escolania està formada per més de 50 nois, de 9 a 14 anys, procedents de tot Catalunya, entre els quals n'hi ha 3 de Ponent, concretament dels municipis d'Albatàrrec, Torrefarrera i Sant Guim de Freixenet. Els organitzadors esperen l'assistència d'unes 500 persones, ja que es tracta d'un esdeveniment poc habitual.
Un minut per al punt d'un quart de vuit del matí. La fins ara secretària d'Organització de la UGT de les Terres de Lleida, Núria Soler, encapçalarà la nova candidatura com a secretària general de la UGT de les Terres de Lleida després que Rosa Palau anunciés que no es tornaria a presentar una altra legislatura. D'aquesta manera, el proper divendres, 14 de juny, els prop de 60 delegats sindicals d'UGT escolliran en el nou congrés de la UGT de les Terres de Lleida la nova i única candidatura.
Amb Núria Soler, la nova executiva estarà formada per Juan José Lucena, al capdavant de l'àrea de Política Social, José Luis Aguilar, a l'àrea de Política Institucional, Formació i Administració, Demelsa Mateos, en la secció de Política Sindical, i Ilvedrano Casol, com a encarregat de l'àrea d'Organització. La candidata de la Secretaria General de la UGT de les Terres de Lleida, Núria Soler, ha explicat que els eixos del nou executiu seran treballar en l'enfortiment de la cohesió interna del sindicat, la transversalitat amb tots els sindicats territorials, apostar per participar de manera activa en la societat i perquè els joves formin part de les estructures del sindicat. Soler ha explicat que consistirà aquesta participació vers la ciutadania, com per exemple la implicació a la LIEP de la dació en pagaments.
Estem molt implicats, hem participat de manera molt activa amb la ILP per la dació en pagament de l'habitatge, per tant participem també amb accions que pugui dur a terme la plataforma d'afectats per la hipoteca. Estem participant també de manera molt activa amb el que és la ILP per la renda bàsica ciutadana, no, per la renda garantida ciutadana o ciutadana garantida, no me'n recordo mai com és.
La Núria Soler és funcionària de l'Ajuntament de Lleida i forma part de la UGT des de l'any 1992. En l'última legislatura ha estat secretària d'organització del sindicat. Soler prové de la Federació de Serveis Públics de la UGT de les Terres de Lleida.
I també direm que la càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida ha organitzat per aquest dimecres una jornada en què reflexionarà sobre si Lleida pot aplicar la planificació estratègica de Barcelona o de les Terres de l'Ebre.
També es plantejarà quin és el millor camí per repensar el model de desenvolupament en el context actual. Tot això es debatrà a la jornada Estratègies Territorials en Temps de Crisi Planificant els Reptes de Futur, organitzada per la càtedra Repsol juntament amb Global Lleida. La trobada amb una cinquantena d'inscrits tindrà lloc aquest dimecres a partir de 9:45 del matí al Saló Víctor Siurana del Rectorat.
I en l'actualitat agrària destacarem que els productors del Baix Segre han començat a collir les primeres nectarines d'una campanya que arrenca en prop d'una setmana de retard respecte a la passada, però amb bones perspectives pel que fa a la producció i qualitat en aquelles zones que no han patit afectacions climatològiques.
Segons les previsions d'Afrucat i del Departament d'Agricultura, per aquesta campanya s'espera un increment de producció a Catalunya de préssec i nectarina d'un 11% respecte a la passada, tot i que es podria veure minvada per la pedregada que dissabte va afectar part de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. Pel que fa als preus, el director del Departament Tècnic de Fruits de Ponent, Pere Cabiscol, ha destacat que els preus es mantenen, ja que de moment el mercat està absorbint tota la producció que hi arriba.
De moment el mercat està absorbint tota la producció perquè la producció és molt poca, estem a l'inici, encara no està saturat i els preus, el nivell de preus s'està mantenint i no hi ha hagut una baixada de preus, que és el temor que podia passar amb una campanya amb molta producció.
Des de l'Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya, Afrucat, es mostren optimistes, ja que a priori no es preveu que hi pugui haver solapament de producció entre les principals zones europees productores de fruita de pinyol.
La cooperativa Ecotècnica espera arribar a una facturació de 3 milions d'euros amb la posada en marxa del nou laboratori de producció de medicaments per animals a Bellpuig, a l'Urgell.
Així ho ha assegurat el director general Antoni Valls, que ha remarcat que les instal·lacions s'han fet arran de la demanda dels seus clients. En total s'han invertit 1.600.000 euros per adequar una superfície de 1.200 metres quadrats amb maquinària d'acer inoxidable d'última tecnologia. La producció s'amplia en la línia de medicaments en pols oral per dissoldre en aigua i subministrar als animals. El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vilà, ha destacat la importància de l'acció.
És molt important que empreses catalanes, lògicament, i especialment cooperatives agràries, doncs, vagin avançant en processos de participació en la cadena de valor dels productes agraris i ramaders. En aquest sentit, el pas d'Ecotècnica amb tot el tema, amb tota l'activitat vinculada a la producció d'aliments per animals de companyia, doncs, és tremendament important.
Ecotècnica és una cooperativa de segon grau que va iniciar l'activitat l'any 1982. En l'actualitat agrupa 15 cooperatives. Amb les noves instal·lacions, la planta de Bellpuig deixarà de produir només medicaments per barrejar amb el pinso i passarà a comercialitzar una línia de medicaments en pols per dissoldre en aigua.
I en aquest àmbit encara destacarem que una ovella va morir atacada per un os a l'os d'Isil el passat diumenge, en el que ha estat el primer atac d'aquest any a l'Alt Pirineu. Així ho han confirmat fonts del Departament d'Agricultura, que han afegit que el pastor del ramat on pertanyia l'ovella feia un mes que comptava amb un cadell de gos per ser ensinistrat per prevenir els atacs de l'os.
L'any passat, en aquestes dates, ja s'havien registrat diversos atacs de l'os perquè la sequera va fer que els costés més trobar aliments. Enguany, la pluviometria abundant ho ha retardat. Els fets van passar diumenge a l'os d'Isil, dins del terme del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Els tècnics del Departament d'Agricultura van certificar que l'ovella havia mort per l'atac d'un os perquè van trobar restes de pèl i petjades al costat del cadàver de l'animal. Precisament el pastor del ramat, que ha estat víctima d'aquest atac, va rebre, farà cosa d'un mes, un cadell de gos per ser ensinistrat i vigilar les ovelles durant l'estiu dels atacs de l'os. La sessió inclou el marc del programa del Departament d'Agricultura, que consisteix en agrupar els ramats per ser vigilats durant les 24 hores del dia quan els ossos no estan en el període d'hibernació. Una desena d'ossos estan comptabilitzats al Parc Natural de la Pirineu entre els municipis d'Alt Àneu i Lladorre, al Pallars Sobirà.
10 minuts i arribem al punt de 7:45 del matí en la pàgina de comarques. L'Ajuntament de Mollerussa, a través de la borsa de mediació per a lloguer social, va tramitar al llarg de l'any passat 24 nous contractes de lloguer, els mateixos que l'any passat, tot i que distribuïts de manera diferent.
Així ho ha explicat aquest dimarts l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat del regidor de Benestar Social de l'Ajuntament, Josep Lavín. Els 22 dels contractes que es van gestionar van ser a través del programa de mediació que ofereix als llogaters pisos per sota del preu del mercat, i els altres dos ho van fer dins del programa de cessió abans que la Generalitat deixés de subvencionar-lo. Així, en comparació amb l'any anterior, s'ha produït un increment dels contractes per mediació que el 2011 va ser un de 18 i un descens dels de cessió que van ser de 6. En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que Mollerussa disposa de 1.900 habitatges buits i que la voluntat del consistori municipal és iniciar contactes amb tots els agents implicats per tal d'articular futures estratègies per ocupar-los, ja sigui a través de la iniciativa privada o bé pública.
Alliberen 4 tortugues d'estany a l'estany d'Ivars i Vilassana per consolidar la població actual. Aquest suposa el tercer alliberament que es fa ja en 3 anys.
Les tortugues alliberades anteriorment s'han aclimatat perfectament a la bassa i és previst que passin a l'estany obert properament. Dins del projecte d'introducció de la tortuga d'estany a l'estany d'Ivars i Vilassana han estat els nens de l'Espai Social de Mollerussa els que han alliberat els 4 exemplars més aquest dimarts. El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vilassana, la Fundació Catalunya La Pedrera i el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, a més de la Universitat de Lleida, col·laboren des del juliol de l'any 2010 en un projecte per introduir a l'estany d'Ivars i Vilassana la tortuga d'estany, una espècie protegida i amb alt risc d'extinció a Catalunya.
I no ens movem de la comarca del Pla d'Urgell perquè el Consell Comarcal celebrarà el Dia del Medi Ambient amb tallers, activitats per a tots els públics i per primera vegada amb l'organització d'una fira de productes locals, artesans i tradicionals. La quarta edició del Dia del Medi Ambient tindrà lloc el proper diumenge, dia 16 de juny, a Fondarella, la zona esportiva de la població.
La primera fira de productes locals, artesans i tradicionals comptarà amb 20 parades de pastisseria, productes elaborats, artesania tèxtil, sabons, bijuteria, herbes aromàtiques i bicicletes elèctriques. El president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Francesc Fabregat, ha explicat l'objectiu d'aquesta fira, que és donar a conèixer la diversitat de productors, elaboradors i artesans que hi ha al Pla d'Urgell i el producte de proximitat.
Donar a conèixer els productes que s'elaboren aquí a la comarca són productes de proximitat, de quilòmetre zero, que sempre en diem, i la qualitat pues, és altíssima, no? Llavors, doncs, també remarcar que el Dia del Medi Ambient és una jornada lúdica per conscienciar la importància de ser respectuosos amb el medi, no?
Els tallers i les activitats programades pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell dins del Dia del Medi Ambient són gratuïtes i estan obertes a tothom.
I en la crònica de successos, el conductor d'una motocicleta que aquest dilluns va tenir un accident de trànsit al Carràs en què va quedar ferit de gravetat ha acabat morint aquest dimarts a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Es tracta d'un home de 39 anys i veí de Lleida que dilluns va patir un accident de trànsit al punt quilomètric 452 de la carretera N2A. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per embestida entre un turisme i la motocicleta.
Temps ara per destacar d'altres informacions. En clau catalana, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha llançat un missatge molt clar sobre la seva voluntat d'esgotar la legislatura a l'inici de la seva esperada intervenció en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, com fa en les ocasions més importants.
Mas ha dit que es tractava d'un pla de govern amb vocació de permanència i que per la legislatura sencera, és a dir, fins a finals del 2016. I ha subratllat que això seria així fins i tot si, com està previst i acordat, la consulta se celebra el 2014 abans que s'acabi la legislatura.
I el govern grec ha anunciat el tancament immediat de la ràdio i televisió pública del país ART i ha anunciat que es crearà un organisme públic el més aviat possible que disposi de molt menys personal.
Els treballadors de l'ENS han estat acomiadats i perceben les indemnitzacions corresponents. De fet, els empleats que vulguin treballar en el nou organisme podran presentar la seva candidatura per aspirar a formar part de la plantilla. Un cop ha acabat la programació d'aquest dimarts, ART ha deixat d'existir.
Estem ja per la informació esportiva de les comarques de Lleida amb Moisés Camuñas. Bon dia.
Bon dia. En hoquei patins, el component de la primera plantilla de Lleida Llista Blava, David Busquets, ha anunciat aquest dimarts la seva retirada després de 33 anys patinant i 17 vinculat a l'elit d'aquest esport. L'Igualadí, que a més del llista ha jugat amb l'Igualada, el Novara italià i el Futbol Club Barcelona, ha assegurat que les emocions viscudes a Lleida han estat de les millors de la seva carrera i fica com a exemple d'equip els de la terra ferma.
Donar les gràcies a tots els meus companys durant aquests 2 anys i mig en llista. Quan he viscut dels millors anys per les experiències viscudes, des de salvar l'equip de baixar a Primera Nacional, a pujar a l'Hockey Lliga i aquest any a classificar-nos per l'ACERS. No tinc paraules, sou la definició d'equip. Només puc dir que estic orgullós d'acabar la meva carrera esportiva aquí. Us portaré sempre al meu cor. Sabeu que us estaré eternament agraït.
L'entrenador del primer equip, Albert Folguera, inclourà Busquets en la convocatòria per disputar l'últim partit de la temporada de l'Hockey Lliga contra el Liceo aquest dissabte a les 8 del vespre a l'11 de setembre. Depenent del resultat, Busquets podria sortir a jugar uns minuts per acomiadar-se del seu públic i li retrà un sentit homenatge al finalitzar el partit. En futbol, el Lleida Esportiu ha confirmat aquest dimarts que 3 autocars i un minibús es desplaçaran a Andalusia per animar a l'equip en la tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens que els enfronta al Jaén. Després, també s'han de comptar els aficionats que aniran pel seu compte amb tren o en cotxe particular. En total, el club calcula que seran gairebé 300 els aficionats que es donaran cita el proper diumenge a l'Estadi de la Victòria. En l'àmbit esportiu, el migcampista Jorge Miramón ha reconegut que la plantilla està segura del seu treball i que té màxima confiança.
Sí, tot el vestuari confia en aquest equip, igual que confiar en estos 3 meses que llevábamos ahí, que nos jugábamos todo.
L'aragonès també ha explicat que la sensació viscuda amb el públic el passat diumenge no l'havia experimentat mai.
Bueno, increíble, nunca había vivido esto y la verdad que no me lo esperaba. Y muy bien, espero que vengan también a Jaén a apoyar y si pasamos pues que sigan viniendo los mismos o más.
Per una altra banda, segons ha anunciat la Paeria, aquest dimarts els aficionats podran seguir el partit de diumenge entre el Lleida Esportiu i el Jaén a través d'una pantalla gegant que l'Ajuntament de Lleida instal·larà a l'interior del pavelló dels Camps Elisis. Tot i això, encara no s'ha confirmat cap cadena de televisió que cobreixi el maig.
Intermàtic us ofereix el temps. Amana Borrell, bon dia.
Bon dia, continuem parlant de bon temps. Avui en conjunt, sol, cel força clar, amb intervals de núvols mitjans i nuvolades al Pirineu, al terç nord, de fet, esperem algun ruixat feble, dispers, com a molt. Aquesta hora, a més, hi ha boirines i les temperatures s'enfilaran encara més. Esperem màximes de fins a 31 graus hi ha a Lleida, 29 a Tàrrega, 28 a la Seu, 25 a Arties i pel que fa al vent, continua com ahir. Suau, variable, amb tendència a bufar de component Oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Tens un vehicle amb canvi automàtic? Saps que els fabricants recomanen substituir l'oli del canvi automàtic cada 70.000 quilòmetres? A Intermàtic disposem de l'única màquina que canvia l'oli de la caixa de canvis. Evita avaries. Encara hi ets a temps. Intermàtic. Especialistes en caixes de canvis manuals i automàtiques. Visita'ns al polígon industrial Els Frares. Telèfon 973 21 30 30. Lleida. Per més informació, intermàtic.com.
I l'última hora en el trànsit, Albert.
Normalitat de les carreteres de la demarcació de Lleida segons el Servei Català de Trànsit. Per ajudar que continuï així, recomanem precaució a tots els conductors.
Moment ara per l'espai d'opinió.
Als polítics sembla que els hi costa de trobar el seu lloc. Quan fan de polítics perquè volen ocupar el lloc de la societat civil. I quan han acabat el seu mandat i no fan de polítics perquè volen tornar a ser-ho. N'hi ha que ho porten amb una certa dignitat, com ara l'expresident Pujol, que es dedica a fer xerrades i inaugurar centres pel país, però sense ingerir-se gaire en les polítiques del seu successor, l'Artur Mas. N'hi ha que fan de floreros, per lluir en alguna cerimònia, com va dir que faria el mateix Felipe González. N'hi ha que han trobat allò que es diu un retiro còmode, ben pagat i sense treballar gaire, com ara el Montilla, que diuen que fa de senador a Madrid. I n'hi ha que han fet un gran servei a Espanya desapareixent de la vida pública, com ara un senyor que li deien Zapatero. Però n'hi ha un altre que no es resigna a no sortir al telediari i ara ha fet una conferència a Madrid per presentar el seu programa polític. Diu que reformista i de voluntat indecorosament recentralitzadora. Vol tornar a l'escenari de la política, es diu José María Aznar, i és un nostàlgic tant de la foto que es va fer amb el seu amic Buig com del règim franquista en el que es va formar i de l'Espanya grande que diu que s'ha de fer. L'Espanya que volia Franco, vamos. I ja es poden imaginar vostès com proposa el senyor Aznar que s'acabi d'arrel amb aquest greu problema que diu que s'ha creat a Catalunya, amb mà dura, amb aquella Constitució de fa 35 anys per disparar contra les gravíssimes deslealtades de Catalunya i sense contemplacions a l'hora de dir que aquí no discute nadie sobre la nació espanyola ni sobre su soberania. El problema no és que aquest senyor desbarri ni que ja no se'n recordi de parlar català a la intimitat, com feia quan necessitava el suport de Jordi Pujol a Madrid. El problema és que a l'Estat hi ha molta gent disposada a creure's que aquest discurs és el que convé a Espanya avui per sortir de la crisi i, de passada, per acabar amb la impertinència d'un poble que s'entesta en parlar un idioma diferent al castellà. El perill de l'Aznar i de la idea que representa no és tornar a la política d'avui o de demà, sinó enfonsar-nos a la de fa 50 anys. Ramon Pedrós, director del diari La Mañana.
Superat en un minut al punt de 8:15 del matí, temps ara per fer un cop d'ull a les portades de la premsa local d'aquest dimecres 12 de juny de 2013. En titular de portada del diari Segle, l'alerta en el sector frutícola després d'estendre's a dos pobles més al foc bacterià. En les imatges de portada del Segre destaca d'una banda dones que volen defensar-se i les complicacions que hi ha hagut el dimarts en alguns exàmens de selectivitat. Si passem a la portada, el diari La Mañana en titular, segon motorista que perd la vida a Lleida en 3 dies, i en la imatge de portada, la poesia de Pàmies, protagonista de l'examen de llengua catalana a la selectivitat. Nosaltres, com sempre, tanquem aquest primer bloc d'informació amb música, avui amb la nova banda catalana Els Flipats, que ha tret a la venda el seu primer disc, Sortir del Camí. El single de presentació d'aquest quintet de Torelló és Leggings Vermells.
Com cada tarda a les 7, passo per davant del bar, et veig de lluny i el cor s'empeta, perquè ja els tornes a portar. És el moment més esperat, això d'en peus a sobre el mar. Veient els teus leggings vermells passejant pel meu davant. El temps no corre al teu costat i a mi em costa respirar. Veient els teus leggings vermells passejant pel meu davant. El temps no corre al teu costat i a mi em costa respirar. Tothom parla dels teus ulls i també dels teus cabells. Veient els teus leggings vermells passejant.